Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, el qui els parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Javier Cámara, director del diari digital Dependencia.info, amb Olga de Vega, la nostra col·laboradora més especial, i amb Diana Árbol. Parlarem sobre Ikigai. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a Es Gran Ser Gran, amb aquest magnífic dia de diumenge. Bon dia i bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans de tot, un petit consell de salut.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
Després d'aquest consell de salut, Carles, el tema del dia d'avui m'agrada molt. Ens el pots mostrar, explicar?
I tant. Doncs avui, com a tema del dia, he volgut anar en línia amb una entrevista que em feia molta il·lusió recuperar, que ja veurem que és una entrevista que vam emetre aquí a l'estiu passat, del Josep de Martí, que feia una entrevista a un periodista que està especialitzat en gent gran i en gerontologia, el Javier Cámara. Després escoltarem l'entrevista. I en relació amb aquesta entrevista, el que volia parlar és d'un d'aquests temes centrals que tracten, que és l'edadisme, és a dir, el que es coneix com discriminació per edat. Discriminar algú per l'edat que té. Pensar que potser no és capaç de fer algunes coses o que no té dret a fer algunes coses pel simple fet de ser una persona gran. Això és el que es diu, com dic, edadisme. I a més, també volem parlar de, m'agradaria, de la imatge dels mitjans que donen de la gent gran, per exemple, a la televisió, a la ràdio, etc. Primer de tot, el que m'agradaria és comentar, per començar aquest tema de l'edadisme, parlar breument de el fet què ens comporta parlar d'edadisme o com és l'edadisme, diguem, més diari del dia a dia. Perquè, per exemple, dir una frase com tota la gent gran o molta gent gran és gent inactiva, que no els agrada moure's, això és mentida. És a dir, és totalment mentida. Això és una discriminar per edat. Pensar que pel simple fet de ser grans, la gent com gran, valga la redundància, no vol moure's. O altres frases com, per exemple, la gent gran no hi entén de tecnologia o els costa més la tecnologia. No generalitzis. És a dir, cada cop la gent gran en sap més. I, de fet, jo tinc la sort que en el nostre dia a dia a InfoResidències parlem amb gent des de 60 fins a 90 anys i a vegades sí que aquesta frase que puc dir que a la gent gran els costa té raó, però també t'he de dir que a moltes altres no. Per tant, aquests comportaments o altres com tu a la teva edat no pots fer això o no hauries de fer això. Qui ets tu per dir-me que jo no puc fer això? Qui ets tu? Ni que siguis el meu fill, em dona igual. Aquest últim, per exemple, és el que es coneix com edadisme protector. És a dir, estem protegint de tu no hauries de fer això. No cal que em protegeixis. Tinc una edat, sí, però encara rego bé aquí dalt, m'entens el que vull dir? Per tant, que també penso que seria bo és tenir en compte molt ràpidament com podem lluitar contra aquest edadisme o microedadisme que fem servir vegades cada dia i no ens en donem compte. Per exemple, analitzar el que diem, és a dir, quan estem parlant amb una persona gran i hem acabat de parlar, pensar si el que hem dit és realment això, el pot ferir o estic invalidant amb el meu comportament dient que ell és menys que jo o sobreposant el meu comportament al seu. L'altre, a partir d'aquí, com hem analitzat, corregir, és a dir, si de bo hem pensat que hem dit alguna cosa que no hauríem d'haver dit, no ho facis més. I per últim, crec que també seria molt clau, un cop ens hem autoanalitzat, intentem detectar aquests edadismes o microedadismes a altra gent per també ajudar-los, perquè ens ajudem a nosaltres i també ajudem els altres. Per tant, com dic, l'entrevista d'avui, molt interessant, recuperada de l'estiu passat, del Josep de Martí i el Javier Càmara, sobre això mateix, edadisme i la imatge de la gent gran als mitjans.
Pues moltes gràcies, Carles. Jo crec que ens has donat una lliçó a tots i crec que és molt important tindre present el concepte d'edadisme, que personalment jo no el coneixia.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Aquí a l'estudi tots estem impacients per sentir aquesta entrevista.
Sí, a més, una entrevista que també, a part d'analitzar com està ara la situació de la gent gran als mitjans, com se'ls tracta, també les residències, com se les tracta i el que es publica d'elles en els mitjans, també el Javier també aquí analitzarà com és la imatge que teníem de la gent gran fa 40 anys i la que tenim ara i com ha canviat.
Pues endavant.
Y hoy tenemos con nosotros un invitado con el que precisamente queremos hablar de esto que estamos hablando ahora, de lo que pensamos de las personas mayores, cómo es la realidad y cuáles son los prejuicios, los estereotipos que tenemos. Tenemos con nosotros a Javier Cámara, que es periodista y gerontólogo. Javier.
¿Qué tal?
Bienvenido al programa Es Gran Se Gran. Y bueno, tú eres periodista y tienes una larguísima experiencia dentro de un sector del periodismo que podríamos llamar gerontoperiodismo, ¿no?
Sí. Empecé hace ya unos cuantos años en el extinto Grupo Júbilo, donde se habla de personas mayores, y luego ya más recientemente, pues bueno, la experiencia con inforesidencias, para centrarme un poquito más, ¿no?, en lo que es el sector geroasistencial, el sector de las residencias de personas mayores y, bueno, pues todo lo que rodea, ¿no?, a este mundo. Siempre, desde los medios de comunicación, ya te adelanto, maltratado.
Bueno, y además ya lo has avanzado y querría decirlo. A ver, Javier Cámara es el máximo responsable de que cada semana salga digitalmente un boletín, un medio que se llama dependencia.info, que podríamos decir que es el boletín de noticias de inforesidencias.com, que reciben más de 9.000 personas cada semana que están suscritos y que, además, dentro del sector de la prensa digital, con más de un 40% de personas que reciben y leen el boletín. O sea, primero, enhorabuena, pero después también, dentro de tu larga experiencia, ¿tú has notado que haya más interés por lo que es envejecimiento y personas mayores ahora que hace unos años?
Bueno, yo creo que sí, pero también es una consecuencia lógica de lo que está siendo pues toda la deriva demográfica, ¿no?, en este país. Es que cada vez hay más personas mayores, es una cosa obvia, se ve todos los días, y también sabemos que cada vez nacen menos niños, menos niñas, y esto pues lógicamente envejece la población. De una forma, con una relación directa, pues claro, los intereses se van apuntando hacia lo que es la parte alta, ¿no?, de esas pirámides de crecimiento que decíamos entonces, que ahora son más bien conos, ¿no?, porque la parte más nutrida de población está por la parte de arriba, la de más edad, ¿no?
Y una cosa, antes en la pequeña historieta que explico al empezar el programa, hablaba de una película que vi hace pocos días en la que hablaban de una anciana de 57 años o 58 años. Tú has estudiado, he dicho que eres periodista y gerontólogo porque eres máster en gerontología social, y me parece que dentro del máster te especializaste algo en la visión que muestran los medios de comunicación. Eso de una anciana de 57 años que tú crees que ¿Es algo común esto de hablar de ancianos jóvenes? ¿Cómo es que los medios de comunicación reflejan a las personas mayores?
Bueno, yo creo que hablar de una persona mayor de 57 años, pues a lo mejor podía tener una lógica hace unos cuantos años, ¿no? Hace unas cuantas décadas, más bien. Hablar ahora mismo de una persona mayor con 57 años es, bueno, pues está totalmente fuera de lugar, es anacrónico, ¿no? Pero bueno, muchas veces depende de lo que al medio de comunicación le interese, ¿no? ¿Qué interesa que una persona de 57 años sea mayor? Es mayor, porque todo por el clic, todo por la audiencia, todo por los espectadores, por conseguir esas tasas de audiencia que consigan justificar, pues, bueno, la presencia de ese programa o de ese periodista en un determinado lugar, ¿no? Desgraciadamente pasa en muchos ámbitos, pero en el de las personas mayores es especialmente evidente. Tratan mal a las personas mayores. Es una cosa que siempre me comentan, como bien decías, en el máster de gerontología social, mi trabajo fin de máster consistía en eso. Básicamente el titular era, pues, la influencia de los medios de comunicación en la imagen de las residencias de personas mayores. Y el saldo, pues que me perdonen todos, pero no todos los medios y todos los colegas, todos los medios de comunicación, no es favorable, ¿no? En España hay 5.500 residencias, cerca de 5.500 residencias, hay unas 370.000 plazas residenciales, más de 300.000 profesionales trabajando todos los días atendiendo y cuidando a personas mayores, y sin una residencia, un trabajador, pues porque es mala persona, porque es un mal profesional, porque, en definitiva, porque es mala persona, abusa de un residente, se sentencia a todo el sector. Es así, no se sabe por qué, pero bueno, pues interesa, el amarillismo cunde y, bueno, la prensa generalista no habla de lo beneficiosos que son los jardines terapéuticos para el bienestar de las personas mayores en las residencias y, sin embargo, sí hablan de un caso aislado, de abandono o de si uno se cae o la comida que destapa algún cocinero mediático metido a salvador del mundo, siempre, como decía, en pro de las tasas de audiencia, pues eso siempre va a vender más, va a atender más la, no sé, esa necesidad del suceso que tenemos los ciudadanos, que preferimos enterarnos de que ha pasado una residencia, que todos no dan de comer bien, o se cae uno, o los tiene abandonados, que hablar de las cosas buenas.
Javier, aquí tenemos una persona en el estudio, Marc Rius, te presento. Una pregunta.
Hola, Javier. Decimos también que la salud, la medicina, ayuda también, que es cierto, a que se viva más. Pero también es incluso, digo yo, pienso, la vestimenta. Antes una señora con, como ha dicho José, Josep, de 58 años, ¿quién la vestiría, que la iba a vestir con un traje de...? Se vestía de negro, porque ponerle un traje de colores hubiesen dicho que estábamos locos. Hoy en día una señora con 58 años se viste bien, se cuida, se pone un traje de colores y tiene un tipazo.
Sí, sí, no, desde luego, lo que son los hábitos sociales también han cambiado y con 58 años yo creo que nadie, pero vamos, ni con 58, ni se me apuras con 65 años, una persona mayor es realmente mayor, se están tratando todos los políticos de atrasar la edad de jubilación, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente la salud hace mucho, ¿no? Pues una persona tiene algún tipo de problema de salud que pueda deteriorar su imagen físicamente y ya no te digo psíquicamente, pues obviamente hace que esa persona envejezca antes, ¿no?
Y una cosa, tú eres, tu herramienta es la palabra. Tú eres un periodista, escribes, hablas, y en el sector este de personas mayores, pues precisamente solíamos hablar de personas mayores. Y había un esfuerzo por decir, oye, en Catán muchos se llaman avis, que es abuelo, y decían, a mí no me llames abuelo, que yo no tengo nietos. Y además, y si tengo nietos, tú no eres uno, como para que me des abuelo. Después dicen, tercera edad, y algunos dicen, este tercera edad no es una palabra adecuada. Pero de repente
edad
llegó
de
la...
oro.
Sí, edad de oro, seniors o seniors, pero de repente llega la pandemia... Y en todos los medios vuelven a hablar de residencias de ancianos y de asilos. Y están, venga a decir, en un asilo se han encontrado no sé cuántos cadáveres, ha muerto tanta gente en una residencia de ancianos. ¿Tú crees que hemos retrocedido con la pandemia en cómo los medios tratan a las personas mayores?
Yo no, yo creo que sí, pero simplemente porque se ha hecho más referencia, más veces al sector. Entonces, bueno, pues antes la presencia del mundo de las residencias o de las personas mayores en la prensa generalista no era muy habitual. Entonces, bueno, pues sí, se hablaba de ancianos, que es una palabra que, bueno, pues se intenta quitar ese estereotipo de persona anciana, pues persona que ya pues aparcas en un lado, la tienes ahí. No, ya son personas mayores, hay personas jóvenes y hay personas mayores. Personas mayores tan válidas como otras personas que están en edad activa y que hacen cosas. Entonces, ahora tienes con 65 años personas perfectamente válidas para hacer de todo, sin excepción. O sea, nosotros en Dependencia.info hemos sacado algún vídeo de alguna persona mayor con 90 años bailando, bueno, desde luego mejor que yo, o tirándose, haciendo salto libre desde un avión, quitándose en paracaídas, digo, no lo hacía ni de broma. Bueno, pues hay una señora con 80 años saltando de un avión. Bueno,
y ahora hay un tema que...
La compañía de salud.
Tenemos que acabar la entrevista, pero hay un tema que tenemos que sacar, porque yo, claro, yo te leo cada semana, y últimamente hay un debate sobre el futuro de las pensiones, que esto es un tema que afecta de forma, vamos, sustancial a la vida de muchas personas y nos va a afectar a la que de todas las personas que no nos muramos antes de jubilarnos.
Afecta y asusta.
Afecta y asusta. A ver, la pregunta del millón, y además solamente tienes entre 30 segundos y un minuto para decir, ¿cómo ves el futuro de las pensiones?
Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado, entre otras cosas, porque en las previsiones que han hecho en el último pacto de Toledo, cuando se han reunido y han sacado la reforma del sistema de las pensiones, no refleja exactamente lo que va a ser el crecimiento de lo que hablábamos al principio, del envejecimiento de la población española, ¿no? El crecimiento de las personas mayores en lo que es la presencia en la sociedad y, sobre todo, en las cuentas del Estado. Entonces, hay que hacer una previsión pues bestial, muy grande, para poder pagar esas pensiones a tantísimo jubilado. Bueno, si no se ha tenido en cuenta, pues volveremos a seguir teniendo el problema que tenemos ahora. Recuerdo algunos partidos políticos hace unos años que nos recomendaban que hiciéramos planes de pensiones porque no íbamos a tener ahora. Creo que actualmente la tasa de reposición está en un 80%, ya te están diciendo que dentro de 10-12 años puede ser del 45% o del 50%. Luego, el problema no es que nos llegue algo de pensión, es que si nos llega va a ser tan ridículo o tan poco, tan escaso, muchos problemas añadidos. Va a empeorar la calidad de vida de las personas mayores e incluso de aquellos que quieran solicitar una residencia, pues si va ligado un copago, lo que es su pensión, al pago de esa residencia, pues se pagará menos. Con lo cual, la propia administración tendrá que poner más de su parte, se supone, porque veremos lo que pasará aquí
pues,
de 20 años, ¿no?
Muchísimas gracias, Javier Cámara. Quería que la gente viese cómo hablamos de pensiones y enseguida hablamos de la sociedad, de toda la sociedad, hablamos de residencias. Todo está interconectado y por eso me gusta mucho leer las tribunas y artículos de Javier Cámara. Javier, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y esperamos volverte a tener algún día en Es Gran, Se Gran. Muchas gracias.
Un saludo, sobre todo eso. Mucha salud a todos.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
La borsa de treball, Jordi, avui ve ben plena. Portem ofertes per diferents províncies de Catalunya. Recordem també que no està de més dedicar un momentet a explicar que si ens escoltes des de fora de Catalunya, sigui pel podcast, sigui per l'enllaç directe, com sigui, el fet de que nosaltres publiquem ofertes de qualsevol part d'Espanya. Però, com dèiem, a Catalunya comencem amb ofertes de Tarragona, en concret de la població de Llorenç del Penedès, on el centre Vitalia Llorenç està buscant un psicòleg a banda també d'un infermer o infermera. Fem un salt, si et sembla, anem cap a Girona, concretament a l'Escala, on la residència Els Pins busca un animador sociocultural. A Puigcerdà, la residència que porta el mateix nom, la residència Puigcerdà, busca un infermer o infermera, i fem ja un salt més cap a prop de Barcelona, en concret cap a Sant Vicenç dels Horts, on la residència primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts. A Barcelona, la residència Edelweiss Vall Vidrera. A Santa Eulàlia de Ronçana, la residència La Vall. La residència Maristany, a Barcelona. I també la residència Vital de Sant Andreu. Estan buscant tots ells un educador o educadora social. Per tant, si teniu aquest perfil, ara mateix podeu treballar en diferents llocs de l'àrea de Barcelona i Rodalies. Fem un canvi de perfil. Busquen un fisioterapeuta a la residència Santa Maria, a Montcada i Reixac, i en la residència per gent gran Hotel Congost, al Figaró Montmany, que ja només per parlar de la part arquitectònica d'aquesta residència, al Figaró Montmany, l'Hotel Congost, és una residència que la façana és molt modernista. Jo hi he estat dues vegades, he tingut la sort, i val la pena veure-la per fora perquè és preciosa, increïble la façana. A banda d'això, continuem amb la borsa, que no em despisti. I saltem altre cop de perfil. Qui busca un professional administratiu que treballi amb tema d'administració, és a dir, amb papers, amb recepció dels serveis? Doncs el busca al Servei d'Atenció Domiciliària Assisted Barcelona, a Barcelona Ciutat, als Jardins de Castellarnau, a Sabadell, i també que el vam tenir aquí fa una setmana, si recordaràs, a la residència Solarium, que van venir, també estan buscant una persona amb perfil administratiu. I acabarem comentant el perfil de teràpia ocupacional, que també en busquen a Primitiva de Barba, Sant Vicenç dels Horts, i també a residència Maragall, a Barcelona. Crec que és una bona forma d'acabar la setmana, donant l'opció a molta gent que trobi feina a Inforesidències.
Perfecte.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Ahir vam parlar a la consulta de què passava quan una persona gran no volia un cuidador i com ho podíem fer. Avui m'agradaria parlar de què passa quan és el cuidador, en aquest cas un familiar, qui rebutja l'ajuda externa. Em sembla bastant un fenomen que se'n parla poc, però també es dona bastant. És a dir, què passa amb la persona que cuida, que no accepta ajuda externa, sigui d'algun professional o també d'altres familiars? És a dir, que no accepta, jo cuido la meva mare, no només jo. Què pot passar aquí? Em sembla un fet bastant curiós. Doncs, primer de tot, hem de tenir en compte que potser per algunes persones, per alguns familiars que estan cuidant el seu pare o mare, per posar un exemple, el fet de deixar-se ajudar per altra gent és com un fracàs personal. És a dir, és reconèixer que no som aquest superheroi o superheroïna que pensàvem que érem. I que, a més, tenim límits, cosa que potser no ens agrada reconèixer. L'altra cosa és el por a demanar ajuda, la por a pensar que ens diran que no. O també, en relació amb això, és por a que la persona que ajudi, en comptes de fer-ho nosaltres, no ho farà tan bé com nosaltres. És a dir, ja sigui inclús un professional que sap molt bé el que es fa, com sigui un altre familiar, sigui un altre germà o germana. Però també és el fet de sentir-se egoista, és a dir, el fet de sentir-nos, de pensar que ho hauríem de fer, és com un sentiment de culpa, egoisme. Hi ha molta gent que, quan no està cuidant i ho dona tot pel familiar, pensa que aquest familiar que li cal ser cuidat, li retraurà. És a dir, no m'estàs cuidant, hi ha hagut de venir algú de fora a cuidar-me o ha hagut de venir a teva germana perquè tu no. Aquests rols familiars també tenim en compte a vegades que hi ha alguns pares que enfoquen molt la cura amb un fill, sobretot en temes amb les dones, ¿vale?, que han de cuidar les dones i que les dones, si intenten demanar ajuda a un germà, que sigui home, els pares encara els diuen moltes vegades que han de ser elles qui cuiden. Això hem de tenir en compte. O també pot ser al final que sigui una falta de costum, és a dir, el fet de no saber com demanar ajuda és també un factor important. Sigui com sigui, jo crec que vull recalcar és una cosa. Si estem cuidant una persona gran durant molt de temps i no demanem ajuda, i arriba un moment en el qual pot passar una cosa, que ens cremem. I aquest moment pot inclús ser que cometem una negligència, ¿vale?, o que inclús acabem, el que es diu vulgarment, petant. I acabem cuidant malament o acabem tractant malament o dient alguna cosa que fora de to a un ésser estimat. Per tant, sisplau, recapacitem si de debò podem demanar ajuda i ens cal, recórrer a un familiar, un professional o potser una residència, però sempre és bo recórrer ajuda quan ens cal.
Gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Moltes gràcies, Carles.
I fins al cap de setmana que ve.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. No se m'escapin, perquè en breus segons enllaçarem amb Eixos de Felicitat en el nostre temps de benestar.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat.
Ara ja estem a Eixos de Felicitat i amb un nou programa en el qual parlarem sobre l'Ikigai. Bona tarda, Olga.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Diana.
Hola, bona tarda.
Aunque con Diana no es buenas tardes exactamente, porque estamos con horarios cambiados. ¿Eh? De momento no diremos de dónde nos estás hablando. Olga de Vega, els nostres oients ja la coneixen, col·laboradora del programa, community manager, i alguna cosa més que sempre ens ho diu David, però sempre ens oblidem, però com ja és de la família, l'Olga ens ho permet. Diana Árbol, Ikigai Healer, no sé si l'he pronunciat bé.
Perfectament.
Li vam demanar si podia col·laborar amb nosaltres en el programa d'avui, perquè és una experta en Ikigai. Bona tarda a les dues. Diana, si hay alguna cosa que no entiendes, en catalán tú me lo dices y tengo un problema, porque entiendo que al vivir fuera ya de casa, pues el catalán, com diem aquí, el tenim una mica, possiblement el destino una mica rovellat.
Sí, no, sí l'entenc perfectament. El que passa és que no el parlo, normalment parlo anglès gairebé tot el dia. Això... Llavors el català encara me'n costa.
Això ens aniria molt bé tots practicar l'anglès, però ho fem però a poquet a poquet.
A mi sobretot.
Llavors, Diana, ens pots explicar què és l'Ikigai? Perquè ens sentim tots molt anomenar Ikigai, però no tinc gaire clar què és.
Clar. Sí, jo aquesta paraula també em va ressonar molt quan la vaig sentir per primer cop fa uns 3-4 anys. I resulta que és una paraula que ve del japonès, que ells la utilitzen sobretot a la illa d'Okinawa, que és més al sud, i la fan servir per dir allò que et fa més feliç, allò que quan et lleves pel matí sents que és la teva passió, allò que realment et posa les piles i que dius, uau. Puc morir amb això, no? Que pot ser el treball, pot ser allò en el que inverteixes el teu temps i que se't dona bé i a més fas un bé a la societat. I si em pots viure d'això, doncs encara millor, no? Ells diuen que si tens Ikigai no t'has de jubilar perquè ja vius d'això, no? Tota la vida, perquè si et jubiles, llavors deixes de tenir un sentit a la teva vida. Llavors és allò que li dona el sentit.
Llavors, aquí a l'estudi, perquè la senyora Diana la tenim a Àsia, després ja anirem endivinant a quin país d'Àsia estàs, Sembla que estem fent manetes, l'Olga i jo, perquè... Però bueno, el David ja ens està entenent la nostra forma de comunicar-nos.
Bueno, és que jo coneixo la Diana i he col·laborat amb ella i, a més, he après moltes coses sobre l'Ikigai amb ella. I ella té un programa fantàstic i molt maco perquè realment viure així amb Ikigai seria genial, però en realitat no vive, no, molta gent no viu amb el amb Ikigai. Jo la mateixa, vull dir. Però, i en aquest cas, ella el que té és algú molt especial i per això es diu Ikigai Healer, és què hem de sanar realment, com hem de fer perquè realment podem viure el nostre Ikigai.
Llavors, una pregunta, Diana, ja que tenim aquí, perquè si no en discutiré amb l'Olga i no val la pena.
No val la pena, no.
Llavors, l'Ikigai és únic per cadascú? O pot ser diferent o evoluciona?
Evoluciona. Perquè tu no ets el mateix quan tens 15 anys que quan tens 25 o 40 o 60. Cada un té una sèrie d'ikigais que van evolucionant. És a dir, quan tu tens, per exemple, 15 anys, la teva passió, allò que realment et posa les piles, potser és jugar al futbol i estar amb els amics i... Estudiar potser menys, encara que si tens la sort d'estudiar allò que t'agrada moltíssim, llavors sí que estaries en el teu ikigai, però pot ser que tinguis una varietat. Però després, quan creixes i ets pare o mare, llavors part del teu ikigai és ser pare o mare, a més de allò que t'agrada molt fer de professió, si tens la sort de dedicar-te a allò que t'agrada, a allò que t'apassiona. I em pots viure d'això, llavors és l'hòstia. Però no tothom ho troba ni tothom en viu d'això. I a més, després quan és més gran, doncs tens d'altres, no? Hi ha més coses que no solament és la professió, també són coses que vols fer a la vida. Per exemple, per mi és viatjar, és part del meu ikigai.
Però llavors la pregunta, a cada moment l'ikigai és únic? L'altra és la feina que tenim per trobar-ho i després, lògicament, hi ha una evolució en funció doncs, del nostre creixement personal, creixement físic, biològic, però cada moment l'ikigai és únic i és el que tenim que buscar?
L'ikigai aquest únic del que més es parla és l'ikigai professional, perquè és aquesta activitat que... Segons un psicòleg anglès ho ha dividit, encara que els japonesos fan servir l'ikigai per tot allò que t'apassiona, que et fa sentir viu i que diu, uau, això realment és el que necessitava fer a la meva vida, però aquest psicòleg ho ha dividit en quatre aspectes que són allò que se't dona molt bé, allò que t'apassiona fer, allò que, a més, si ho juntes i ho converteixes en un servei a la societat, no? Allò que vens a fer que la gent al teu voltant se senti millor, que li facilitis allò que a tu se't dona amb facilitat i amb ells, no? I a més que em puguis viure d'això, és a dir, que puguis guanyar calés per viure simplement amb això. Llavors seria l'ikigai professional. I aquest pot ser únic durant una època de la teva vida. És a dir, ara tu fas això, però potser tu també tens altres professions que t'apassionen, no? I van canviant i van juntant-se o separant-se, saps? Com anem evolucionant, llavors aquesta professió potser que també hi evolucioni. Però de gent que es dedica a la carpinteria japonesa tota la vida i no vol fer una altra cosa. Saps el que vull dir?
Sí. Llavors aquí és bueno, bonito, barato i encertar-la. Llavors, com sé jo que estic fent el meu ikigai? Ja sé que és la pregunta del millón, que tothom te la deu fer, perdona. Però com sé jo que estic amb el meu ikigai? I no en tinc tres a la vegada d'ikigais.
És que potser que tinguis tres a la vegada d'ikigais. Saps que estàs visquent el teu ikigai perquè t'apassiona, perquè dius, uau, és que m'ho passo pipa, és que no sento que estic anant a treballar, perquè sento que realment una de les coses que més ens fa sentir connectats amb l'ikigai és que fas feliç a l'altra gent. Veus que el que tu estàs fent fa d'aquest món un món millor. Et sents que estàs aportant una cosa bonica al món, saps? Llavors és com que et sents ple.
Precisament aquest dematí estava parlant d'una amiga exactament d'aquest tema. Ara farem uns moments de publicitat i se'n tornem-hi.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Eixos de felicitat, a Ràdio Estel.
Tornem a estar aquí, Eixos de felicitat, i ara, Olga de Vega, Community
Hola.
Manager. Quin llibre ens recomanes?
Hi ha algun més que ja ho diré, ja ho aniré dient.
Exacte. Quin llibre ens recomanes per aprofundir en l'ikigai?
Doncs, més que per aprofundir, per conèixer bé l'ikigai, des de... No és ben bé un llibre com per veure el cómo de l'ikigai, però sí que t'ajuda a descobrir-lo i sobretot et dona informació de coses doncs, que jo, per exemple, no sabia. No? Es diu el Ikigai, el secreto japonés per a una vida larga i feliç. És de Francesc Miralles i Héctor García. I, bueno, la paraula que ell, o sigui, la definició que fan ells d'Iki, d'Ikigai, ve de dues paraules japoneses. Una és Iki, que és vida, i una altra, Gai, que és valuós. Una vida que val la pena viure. Val? Seria el... I llavors, com van trobar aquesta paraula? Ells van anar... Bueno, el francès va anar al Japó, es sentia molt, molt atret per aquesta cultura, i amb el seu amic Héctor García, ella li va dir que... L'Héctor està casat amb una japonesa, li va dir que el seu sogre li va parlar d'un lloc a Ikinawa, que està a la selva, que hi havia unes 2.600 persones que estaven sent estudiades com les persones més longeves del món. Llavors, van voler anar i...
Ah, que ho estàs llegint d'aquí.
No ho estic llegint, estic intentant recordar. Ets lent. Bueno, van anar i van anar fent preguntes a la gent, sobretot als centenaris, i van trobar una sèrie d'elements en comú que tenen aquestes persones, que són persones que viuen amb una filosofia que es podria dir, doncs, bueno, ells ho diuen en el llibre, sembla que és un permanent aquí i ara. A més, hi ha persones alegres, persones que tenen una bona salut, que, o sigui, no van trobar cap persona vella que estigués sense fer res. Però tot el que feien, ho feien amb alegria, amb amor, es reuneixen amb els amics, amb la família. Hi ha tota una vida molt calmada, sembla com molt rutinària. A més, tenen una alimentació doncs, molt basada en la natura. I, bueno, aquí preguntaven com teniu aquesta força, com teniu aquestes ganes de viure, i els hi deien, perquè tenien el nostre ikigai. Llavors vam conèixer aquesta paraula. I aquest concepte és un concepte, d'alguna manera, de viure d'una manera simple, una manera calmada, però que els hi agrada. La viurien 1.000 anys. Això és el que deien.
Gràcies, Olga. Llavors, em deixes que li faci una pregunteta a la Diana?
I tant.
Diana, ens podies parlar, fer 5 cèntims, perquè sé que si et deixem parlar tancarem la ràdio. El teu programa, sé que tens un programa, que a més, els nostres oients, és molt fàcil trobar la web de la Diana. Poseu Diana Árbol i us surt a la primera línia del nostre amic Sant Google, i podeu veure tots perfectament què fas, com ho treballes, la teva vida, com has arribat aquí. Però ara la pregunta és, de manera molt simple, com es treballa això de trobar el nostre Ikigai? Perquè jo tinc 56 anys i potser l'he descobert aquest dematí. I per accelerar una mica els processos, i perquè estic mirant el David, dic, si té que arribar als 56 anys i saber quin és el seu Ikigai, com treballes això?
5 cèntims. Doncs faig sessions individuals on accedeixo.
Puedes hacerlo en castellano, si quieres, te va mejor.
No, sí, lo que estoy tratando es de simplificar. No es el problema del idioma, sino del 5 cèntims. Mira, bàsicament, una de les coses més difícils que tenim les persones és de connectar amb el cor, amb l'ànima, amb el que realment hem vingut a fer i amb la nostra intuïció. Llavors, ajudo la gent a que connecti amb això. Ensenyo a fer-ho o acompanyo a connectar amb l'ànima per consultar, per saber què és això que han vingut a fer. I després de saber-ho, necessiten sanar, és a dir, fer un camí de perdó, d'estar en pau amb el passat per permetre-nos fer i ser el que hem vingut a fer. Perquè moltes vegades, pels problemes que hem tingut a la infància, doncs no ens permetem fer el que volem. Llavors s'ha de netejar tot això del passat i estar en pau.
Això que ha dit la nostra amiga Diana Árbol sembla molt fàcil, però és tot un camí, estem d'acord? Vull dir, t'hem obligat, entre cometes, a simplificar-ho, connectar-te amb el cor, puguem-li la paraula cor, essència, ànima, és un procés complex, i sanar el passat i tota aquella motxilla del passat de les nostres vivències o dels nostres ancestres també és complexa, té la seva complexitat. Dic que els oients, és un camí maco, és un camí divertit, però és un camí que moltes vegades estàs pujant, pujant i pujant i necessites persones com la Diana perquè t'espitxin una mica i et donguin el que se'n diu en castellà, ànimos. Encara que el camí el fem nosaltres, però sense persones com la Diana costa més, costa molt més.
Estic d'acord.
Llavors, una pregunta, Diana. Ara explica'ns què fa una dona com tu que surt del Prat i acaba a Tailàndia. Perquè jo el Prat me'l conec una mica, me l'estimo molt, però vull dir, quan he vist la teva web m'has despistat molt. Vull dir, perquè el teu entorn no és el mateix, el del Prat, que el de Tailàndia.
Completament oposats, gairebé. Mira, el Prat saps que té l'aeroport. I he sentit que sempre ha tingut un peu a l'avió i un altre peu a terra. Des de molt petita m'ha agradat sempre viatjar. Llavors sempre em deia el món és molt gran i la vida molt curta per quedar-me al mateix lloc. Llavors és de bastant jove. He tingut la sort de que he estat viatjant i bueno, també sentia que necessitava conèixer d'altres cultures, perquè al Prat, o a Espanya en general, no? Sentia que sempre estem amb la mateixa frame of mind, el mateix pensament, no? Que és el que té tothom. I si surts d'aquí una miqueta, doncs ets un raro. I jo sempre m'he sentit bastant rara. Llavors, quan tenia 28 anys, em vaig cansar de tratar de fer el que feia tothom, d'estar a l'oficina amb el xicot que tenia, ja tenia el cotxe, i estava amb el compte vivenda per comprar-me ja 4 totxos, i vaig sentir que necessitava fer una altra cosa. Llavors, vaig agafar la motxilla i em vaig anar a Tailàndia de ONG, i després a la Índia hi vaig trobar el Reiki, les teràpies alternatives, i vaig dir, bueno, ja no puc ser traductora, no puc tornar a l'oficina, necessito continuar buscant què és això que he vingut a fer i que em fas feliç, perquè jo volia ajudar la gent i no sabia com. Llavors, amb el Reiki vaig sentir que podia donar un servei no? Ajudar la gent a sentir-se millor. I des de llavors he après una pila de teràpies i també vaig conèixer el meu home fa 17 anys d'això i hem estat viatjant pel món. El meu home és d'Israel, així que també aquí a casa parlem 5 idiomes.
Sí,
bueno, idiomes. No, perdona, 3 idiomes. 5 idiomes els parlo jo, perquè parlo també el català i l'alemany. A casa parlem hebreu, castellà i anglès tot el dia. Llavors, això és el que jo volia. Jo, aquest és el meu ikigai. Estar viatjant, tenir aquí la família a aquesta illa tropical i dedicar-me al que em dedico, que és ajudar la gent a trobar allò, no?, que està buscant la seva ànima per sentir-se feliç.
Ara el David ens posarà publicitat, però abans de passar-nos a publicitat, Diana, no ho hem parlat, els nostres oients saben que jo més o menys sempre dic la veritat, després et demanarem que es donis alguns consells per relaxar-nos amb els últims 3 o 4 minuts del programa.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara, Diana, l'Olga, entre cometes, m'ha fotut una petita bronca, la tenies que haver avisat abans. Ens podries donar algun consell pels nostres oients que siguessin molt simples a l'hora de meditar, relaxant-se, que es puguin ajudar a passar millor el dia? No estic parlant d'una meditació profunda, sinó algun consell pues, per la gent que ara està a casa, que ens està escoltant, que està a punt de dinar. Quins consells podries donar?
Doncs un molt bàsic, que és cada cop que ens sentim estressats, sortir del lloc on estem sentint-nos així com amb conflicte o amb por o amb el que sigui, trobar un lloc més tranquil per seure, tancar els ulls i simplement respirar sentint el cor, posar les mans al cor o al ventre i tractar simplement de sentir el cos, com el cor està palpitant, com el cos està sentint fred o calent, qualsevol cosa que s'està sentint al cos, simplement parar atenció amb això. I simplement perquè estem prestant atenció al nostre cos, a la nostra respiració, ja ens calmem. Deixem simplement posar atenció a allò que estem sentint i donar-li espai, donar-li allò de sentir. Què estan sentint en aquests moments? Ja sigui una emoció o alguna qüestió física?
Pues, jo m'has fet recordar a la primer taller de constel·lacions que vaig anar, que vinc del Gunther Weber, constel·lacions organitzacionals, tenia una amiga, bueno, una amiga, després ha sigut amiga meva al costat, em va dir això, tienes que sentir el cuerpo. I vaig dir, però esto què és sentir el cuerpo? Estem parlant de fa uns 15 o 16 anys. No ho vaig entendre. M'ha costat molt temps entendre el que significa sentir el cos. Per què? Perquè la majoria estem amb la ment, amb el cap, i això de sentir-se pues, costa molt. I aquest és el primer punt que tu ens has comentat abans. Tenim que ser capaços de connectar amb el nostre cor per trobar el nostre ikigai o l'ikigai que es correspon.
Clar, i físicament, si encara no sabem ni on està ni a les palpitacions i no podem, difícilment després connectarem amb més enllà, més endins.
Exacte. Hi ha algun altre consell perquè ens queden 2 minuts que ens puguis donar? Diana?
Jo volia dir una cosa.
Digue'm, Olga.
A la web de la Diana hi ha una cosa que és dianaarbol.com. Dianaarbol.com és, Diana?
Sí.
Ara ens donaràs algun consell, però jo sé que tens moltes eines que la gent pot també veure i experimentar.
Sí, justament a la portada, només obrir la pàgina web, hi ha un test que podeu fer per saber on sou amb el vostre Ikigai i dono una pila de consells per començar a entendre per què esteu a un lloc o un altre de la vostra vida, del vostre propòsit de vida.
Gràcies. És
una primera eina que podeu trobar fàcilment.
Ens vols donar l'últim consell? Estic mirant el David abans de que ens digui que ja ens queda un minut. En 30 segons es pots donar un petit consell? Ja sé que t'estic apretant, ho sento. Però...
Sí, el consell que seguiu la vostra intuïció. Allò que dius, quan sento a l'interior, i la primera cosa que se'm passa pel cap, encara que tingui mala fama, és la intuïció, i és allò que ens portarà on el nostre cor realment vol anar.
Pues moltes gràcies, Diana Árbol, Ikigai Healer, Olga de Vega, Community Manager, i alguna coseta més.
Aviat us ho diré, aviat vindré i em tindràs que presentar d'una altra forma.
Vale,
aviat
perfecte.
Ho diré. Moltes gràcies, Diana, ha estat un plaer. La veritat m'ha donat molta alegria de tornar a estar, com tu dius, connectar un altre cop.
Moltes gràcies a les dues per aquest magnífic programa i et convidarem un altre solament perquè ens expliquis el teu viatge i la teva estança en aquest país tan maco com és Tailàndia.
Molt plaer, que sí. Moltíssimes gràcies per la invitació i un plaer estar aquí compartint amb vosaltres. Gràcies.
Una abraçada.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, que aprofiti i que aquesta tarda guanyi el Barça.